Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics, amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku, la tanka, com a disciplines japoneses, i també posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural especialment en disciplines japoneses de haiku i tanka, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mesura que puguem, amb altres idiomes. En aquest programa, la plataforma cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podeu seguir-nos el dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que ens heu de sintonitzar el punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Ens acompanyen Susana Domènech, Sílvia Castro i Sebastián Ruiz. I com a tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda, ja comencem amb el segon dia de primavera. Jo ahir ja vaig anar a fotografiar els... sembla que eren uns fruiters, i diria que eren pruners o alguna cosa així.
Sí, és la pruno, el prunus.
El prunus. És una mica més rosa, no?
Sí, és un color més claret de rosa, però és petitona la fulla, la flor.
Doncs, vaig anar aquí al Palau, als jardins del Palau Robert, i allà vaig poder fotografiar unes quantes rames carregades de flors, en el qual vol dir que aquest any, doncs, sembla que el temps ens aportarà bona fruita i...
Sí, sembla que va bastant exacte el temps, sembla, perquè l'espruna, el pruno pisardi, que és una fulla que té aquesta flor rosa, sí, petitona, té una fulla també com violeta, com un rosa fort, com una espècie de granatós. És una espècie que fa una flor molt maca, que aquí al carrer Mora d'Ebre baix hi ha un...
Sí.
Entre marrón i granatosa. I fa molt maco, aquest arbre. És per guardir, hi ha que són de fruita, però aquests no. Aquests que hi ha les parts no són fruiters, són prunus, ciruelos, però no és ciruela. És la...
Però què vols dir, que són bors?
Sí, no, és només la flor i la fulla, però no té fruit, és per fumar.
Per dir que no estan empaltats.
Sí, no és... És una espècie que és per ornamentació, ornamental.
Però sí que dona alegria veure aquests sí, arbres aflorits, perquè doncs, dius, hi ha aquell fred de l'hivern i sí, allò sí. Sembla que ja et venen ganes de destapar-te més, no? I bueno, hem començat amb uns dies bonics, uns dies més fred que altres, però bueno, vol dir que les neus van baixant i a mica en mica anem recuperant la temperatura. I suposo que, Susana, alguna cosa ens parlaràs de flors, perquè encetem la primavera i alguna cosa ens has de dir.
Els rosells ja estan brotant, ja li surten els brots, i el que hi ha molt pel camp, pel sol del terra, entre la gespa, és unes violetes molt mones, que són silvestres, no? Les violetes, i ara els narcisos també, els narcis ja comencen a obrir, i són les primeres, els narcisos i els junquillos també, aquesta que fa flor tan maca, que fan que és llarga així, que va amb aigua, amb un pot amb aigua, ara ja, ja surt la, la flor.
Escolta, i la flor aquella de, que us diu la flor de fuego, aquelles que són, no, pájaro de fuego. O
ah, les estrelícies. Allò Aves del paraíso.
És d'ara? Ah, això, ah,
Aves del paraíso.
Ara, al final ja ve.
Bueno, aquesta planta és de Canàries, és de tip clima més bé tropical, però sí, també ara floreixen. Sí.
Ara és el temps?
Sí, és un clima primaveral. Sí, és el temps, deia, real és aquest. El que passa que els hivernacles pues, les fan florir amb temperatures, amb llums, amb calor i amb... també els posen algun producte també perquè obrin abans, però sí.
Sebastián, en el Carmelo què? ¿Hay flores o no hay flores?
Hombre, como en todas partes.
No hay muchos árboles...
Bueno, de los que hay, algo se ve. Sí.
Al menos en las ventanas, ¿no?
No, en las ventanas hay muchas.
Sí, porque el Carmelo sí que ama las flores,
sí.
Y hay color en las ventanas, esto es verdad.
Yo no puedo pasar a la terraza mía, bueno, es pequeña, ¿no? Porque está llena de flores, no se puede ni pasar. Ahora, mi mujer disfruta cuidándola.
¿Qué
tal les habla?
Esto es bueno. ¿Y Silvia, qué? ¿Qué me expliques de flores tú?
Jo poqueta cosa, no se'm donen gaire bé a mi les
no,
flors. Jo ho intento, però no tinc gaire èxit. No.
Tu compres la flor, la regues una vegada, es mora i després en compres una altra.
No, jo faig tot el que em diuen. Jo la rego, la torno a regar, li canto, li parlo, però res, no triomfo, no.
No.
Mi mujer se da mucha traza para eso, para regar las plantas. Es que la verdad que la tiene siempre muy bonita. Hasta salvo algunas que parecen ya perdidas.
Ya. Es que a veces se pierden, pero no se mueren. Yo les digo, déjelo hasta que venga la primavera y brote, y muchas se salvan.
Mal hecho.
Hombre,
por tu parte. Porque tú
hombre, voy contra
el negocio. El negocio.
Tú lo que tienes que hacer es defender el negocio. Tú lo que tienes que hacer es vender plantas.
Home, pero ya aquí es florista vocacional, que es molt més maco i molt més poètic.
No, tant ella com la seva mare donen bons consells per conservar les flors, això és veritat. Bueno, comencem doncs ara amb contes de cent...
És de Henry Brunel, Els millors contes tenen, i és una edició en català de La Campana, Edicions La Campana. I es titula El príncep Tuyi i els dracs. Els dracs ocupen un lloc insigne en el ritual, les festes i l'imaginari xinès. Animals fabulosos, proveïts d'ales, arbars d'urpes, acabats amb una cua de serp, una gola que escup foc, un cos multiforme, gargandaixos, dracs, reptants o volants, i el rei drac de l'est que presideix la sortida del sol, i el de l'oest la posta. Els dracs dels rius i dels afluents, els dracs dels oceans, els de les muntanyes i de les planes, i també els dracs de llanternes i de paper, que són l'atracció del dia de l'any nou i de nombroses festes. Hi ha el petit drac groc i el gran drac negre, l'amable, el maliciós, el generós i el malvat, tot un univers de dracs. Doncs el príncep Tuyi manifesta des de ben petit una passió immoderada pels dracs. Només li agradaven les joguines i les imatges que el representaven. Els seus pares indulgents van empaparar la seva cambra amb tots els dracs imaginables, grocs, vermells, blancs. El príncep no se'n cansava mai i el seu confident més estimat era un drac de roba, d'aspecte falsament amenaçador, que sempre portava el braç i el cor. Ja adult i amo dels seus béns, a la mort dels seus pares, consagrà tota la seva fortuna a envoltar-se de dracs. Va cridar a casa seva els pintors més famosos i els manà que decoressin al seu gust els terres, els envans, els murs i els sostres. Per tot on posaré la mirada, els va dir, només vull veure dracs. I així es va fer. Però Tuyi encara no en tenia prou. Va fer cridar els escultors que havien cisellat els dos dracs d'or que ornaven al palau de l'emperador. Vull una còpia d'aquests dos dracs. Iguals, els va dir. Després d'esculpir-ho en forma de drac totes les columnes, tots els pilars de casa meva. No us preocupeu ni pel temps ni pels diners, però que la vostra obra sigui plena de veritat. Els artistes, els obrers i els seus ajudants van posar-se mans a l'obra. Ningú no havia vist mai en una casa semblant tanta abundor de dracs. Hi havia barracons en els més petits relleus i eren tan realistes que semblaven a punt de parlar. Però el príncep Tui encara no estava satisfet. Va fer venir al seu costat el millor teixidor del reialme i encarregar 7 cortinatges de seda i 9 tapissos de llana amb figures de dragons de tots colors: grocs, vermells, negres, blancs i fins i tot blaus, que són els més rars. El treball fou executat. Tui hauria d'haver quedat satisfet, però en secret ell mateix encara es lamentava. Ai, sospirava, que no donaria jo per contemplar el rostre d'un drac, però de debò. Vet aquí que el gran drac, que viu en els ombrívols boscos del nord de la Xina, viatjava per la província i li va arribar la lamentació del príncep Tui. Heus aquí un príncep, pensar, que estima de debò els dracs. S'ha envoltat de totes les seves figures imaginables i rep un veritable culte a la nostra espècie. Vull recompensar-ho, permet-li d'entreveure el meu noble rostre. Si arriba a la casa de Tui i va treure el cap per una finestra del saló, l'enamorat dels dracs, còmodament ajagut davant d'uns coixins poblats de graciosos dragons grocs, vermells i blancs, somiava. Admirava el vell drac blau que ornava el sostre, quan la mirada es posava per l'atzar amb una visió de malson. Un rostre innoble es mostrava a la finestra, amb dos ullals, amb una boca desdentegada que es torçava en una horrible ganyota. Per més horror, el mostre li somrella. El príncep Tui en va veure un drac de debò. Fugir, mort de por.
Ja se li va acabar tota...
Sí, tota la gràcia que tenia els dracs ja no va bé. Més gràcia.
Molt bé. Bueno, Sebastián.
Bueno, pues como ya estamos en primavera, pues vamos con un poema de a la primavera. No es mío, es de Miguel Ángel Pérez Rojas, un profesor de bachillerato. Es una época muy hermosa con una magia verdadera. Es del año una temporada que es llamada primavera. Se viste de muchos colores, huertas, jardines y campos. Se alegran los corazones, se olvidan penas y llantos. Árboles, follajes y flores de gala se visten toditas, con trajes multicolores, todas muy derechitas. Hermoso aroma del campo, se alegra cualquier olfato. Las aves desde lo alto nos deleitan con su canto. Es toda una sinfonía, un verdadero concierto, escuchado durante el día de pajaritos su aliento. Las mariposas nos ofrendan sus más variados colores, cuando sus alitas agitan, adornando más las flores. También el agua que viaja en río, cascada y manantiales, se escucha su voz callada en alegre notas musicales. Se anuncian hermosas flores, olas frescas, hierbas del campo, son motivos especiales por lo que amo a la primavera tanto.
Me parece muy bien.
Doncs jo, com que ja sabia que el Sebastià em portaria alguna cosa de primavera, he pensat, aquest cop jo no seré la trista i que després llegirà un poema tràgic. I el meu també es diu Primavera, el meu poema, però bé, si té un component una mica trist, si saps la biografia, diguem-ne, de l'autor, és en Paul Éluard, un poeta francès, que havia estat casat amb la Gala, que després estaria amb en Dalí, i després havia conegut la Nuche Éluard, que seria després una musa dels surrealistes, de Man Ray i tal, i aquesta noia va morir jove, i això li va marcar molt amb ell. I llavors aquest poema, que es diu Primavera, està inclòs en el seu últim poemari, que era quan ja havia conegut la que seria el seu amor definitiu, la seva tercera dona. Llavors es barreja una mica la tristor que encara tenia per l'amor de la Nuix i l'alegria d'haver retrobat un amor. Llavors aquesta primavera és al·legòric, no?, aquest moment en què torna a renéixer una miqueta tot. Y a veure, diu així, diu: en la playa hay charcos de agua. En los bosques hay árboles locos de pájaros. La nieve se licua en la montaña. Las ramas del manzano brillan de tantas flores que el pálido sol retrocede. Fue una tarde de invierno en un mundo muy duro que vi esa primavera cerca de tu inocencia. No hay noche para nosotros. Nada de lo que muere influye sobre ti y tú no quieres tener frío. Nuestra primavera es una primavera que tiene razón. No ha estat tan alegre com el Sebastián, però ha estat primavera.
Bueno, primavera esa de...
Moratín, el autor del Sí de las niñas, dice que de joven tuvo un fracaso amoroso y eso le repercutió toda la vida. Y casi todo lo que escribía iba por él. Se le notaba aquello, por el fracaso aquello.
Sí, com a mi en Pueblo Luar encara té una mica el... D'acord, això ha anat malament, ha mort el gran amor de la meva vida, un dels grans amors de la meva vida... però va intuir que hi havia més enllà d'aquest amor.
Molt bé, mira, doncs ara jo us llegiré. Vaig escriure l'any 2008 una habanera, que no, quan van començar a posar música i després el músic no va poder continuar. I us faré la sinopsis d'aquesta habanera, que la seva sinopsis és, diu així: en un poble de la Costa Brava, una jove vídua va haver d'afrontar la mort del seu espòs per culpa d'un temporal i va agafar el seu lloc fent-se patrona i sortint a pescar i manar la barca, convertint-se en la primera dona pescadora i també la primera gran lloba de mar. Va posar aquest nom a la barca, els temporals la van respectar.
Bé, veig que tu també has continuat, m'has seguit una mica el fil, eh? Una mort tràgica, però després continua.
Estava pensant això.
Doncs es titula... La...
Que estem en primavera, no va com a decaer ara.
No. Laia, la lloba de mar. Dormen les barques varades, aviat tornaran a solcar. Pel savi mar blau, sols una descansa, malgrat els temporals, és la lloba de mar. Preguntaves de ben petit, amb to molt preocupat, si els peixos xics, després dels temporals, sabien tornar a casa o es perdien en el mar. I ara ve la tornada de la manera. Diu: somriu, fill meu, somriu, que vencerem els més forts temporals. Els pescadors som gent molt valenta. Ballem amb el vent i es gronxola el mar. Diuen els vells pescadors que, per molt brau que sigui el temporal, tant peixos com pescadors, amb el somriure als llavis, sempre tornen a la llar. Els pescadors acompanyen les gavines amb el seu crit, quan arriben totes les barques a la platja, i amb sa patrona Laia, que és un gran llop de mar. I la tornada diu així: somriu, fill meu, somriu, que vencerem els més forts temporals. Els pescadors som gent valenta, ballem amb el vent i ens gronxola el mar. I acaba amb aquest últim vers que diu: vers l'horitzó d'aigua blava, sol que s'allova de mar. Mentre els pescadors canten, quan és calma el nostre mar, tornem a pescar i amb aigua mansa, sense por dels temporals.
És molt bonic, però hauria estat molt millor si hagués anat acompanyat una miqueta
amb
la música. El Salvador amb samarreta marinera.
Sí. Amb la gorra, eh?
Exacte.
Bueno, hem d'aconseguir trobar un músic ara que posi...
Molt.
La música, no? A la lletra.
Una musiquita suave.
Sí, sí, està, quedaria... Sí, està bé. Bueno, per llegar a esta, ja... Tuve que hacer muchas, pero bueno, es el mismo espíritu. Molt bé, doncs ara, aviam...
Pues aquí tinc un... Ai, ja se m'ha... Ara, ja l'agafo. Se m'ha anat la... El punt, aquí ho tinc. És un poema i també parla de la primavera. A la primavera, flors. A la tardor, la lluna. A l'estiu, un ràtxol fresc. A l'hivern, la neu. Si el teu esperit no està enfarfegat per càrregues inútils, la vida meravellosa s'obre davant teu. Això és l'esperit del Zen, eh? I està escrit per Wu Men Quan. És el seu nom. I ara hi ha un altre conte que jo us volia explicar, que aquí hi ha mamba. El zen es desprèn de les nostres maneres ordinàries de pensar. Ens transmet més enllà dels conceptes, dels mots, una veritat que apunta directament al cor humà. Una vegada hi havia dos monjos que s'encaminaven cap al seu convent, situat a prop d'Edo. Anaven amb un retard perquè un matrimoni de camperols els havia demanat que beneïssin el seu fill nounat i la seva casa i el ramat. Per cortesia i caritat del cor, havien begut una o dues copes de sake. Ara es trobaven a l'entrada del bosc ja que hi ha la nit. Un dels dos monjos era cec i el seu company el guiava. No tingueu por, Giro, digueu al monjo guia. Ara haurem de travessar el bosc on viuen, segons les llegendes, monstres i bruixes. Però jo vigilaré i el protegiré contra tots els perills. I afegia amb una veu que volia ser ferma. Agafa't el meu braç i endavant sense por. Els dos monjos ja arribaven al cor del bosc quan de sobte una tarasca abominable sortí d'un bardissar. Era Yamamba, la vella bruixa desdentegada, l'espantosa senyora dels boscos. Era immensa, amb unes grans narius, un nas monstruós, uns ulls injectats de sang, on semblava que giravoltessin rodes de foc. La llengua, d'un roig escarlata, li penjava fins a la cintura. Els seus cabells grisos i bruts voleiaven al vent. Tenia uns braços d'esquelet molt llargs, acabats amb unes urpes de malson, i els seus peus peluts picaven furiosament el sol. El monjo que feia de guia es posa a tremolar amb tots els ossos del seu cos. Què et passa, germà? Ja no et sento la veu i noto que vaciles contra meu. Parla'm, per favor, t'ho prego. El monjo que hi veia, paralitzat pel terror, no podia emetre cap so. Era horrible. Yamamba continuava avançant, allargant cap als dos monjos les seves urpes acerades. Els seus ulls flamejaven i la seva boca es retorçava en una rialla espantosa. Sento que et passa alguna cosa, digue el sec, i no entenc què pot ser, però deixa que et sostingui i que guiï jo. Ara, repenja't amb mi. I em passa ferma el sec arrossegar el seu company en direcció a Yamamba, que ell no veia clar. Estufafacte, el mostra de veure que els dos monjos anaven darrere cap a ell. No manifestava cap mena de por i semblava indiferents al seu aspecte horrible. Llavors, Yamamba va treure la seva enorme llengua roja i viscosa fora de l'antre de la seva boca i la deixa caure, fins als seus peus coberts de pèl. Llançà la seva mirada incandescent sobre els dos monjos i obrí tancar les seves urpes amenaçadores. Tot va ser en va. Portats amb la mà ferma del cec, els dos monjos continuaven avançant. Vençuda, doncs, la bruixa i Yamamba s'esveien als aires i va desaparèixer. Doncs aquest relat fa pensar, dels dos monjos, quin era el veritable impedit. No? El que veia estava mort de por i no podia continuar. En canvi, el cec, com no veia el que tenia endavant, pues no tenia cap por, no?
Bueno, són dues maneres de ceguesa, no?
Sí, clar.
Bueno, pues yo ahora, ya que estamos con el mar, las barcas, las habaneras y demás, pues voy a seguir un poco también con
después,
el tema.
Después yo entraré con la luna, ¿eh? Que sí. Ya verás que acabaremos la primavera bien.
Sí. Esta sí es mía, ¿eh? Tosa de mar. Me gusta Tosa de mar, perla de la Costa Brava, bonita como las demás con su montaña y sus playas. Su castillo medieval rodeado de murallas, por si hay que defenderla con la lanza y con la espada. El faro que lo culmina para guiar a las barcas, que no se pierda ninguna y vuelvan todas a casa. En su estatua de Pandora está vigilante la haba, vigilando a las pastoras y a la gente de la playa. Escaleras y parterres, senderos y caminatas, el hombre se engrandece, las mujeres son muy guapas. Calles estrechas del pueblo, de tiendas y de tascas, puede comprarte un sombrero que te pongan buenas tapas. hoteles por todas partes, restaurantes a mansalva, donde mejor se hace y donde mejor se descansa. Gente de otras partes a este lugar se desplaza, franceses o alemanes o de cualquier lugar del mapa. Quien no conozca Tosa puede venir a visitarla, la encontrará tan hermosa que no se cansará de mirarla. Sus aguas son azules, las más limpias y más claras, en la montaña Bedule y su gente muy honrada. De noche las gaviotas van volando en bandada, extendiendo un manto blanco con el aletear de sus alas. Tosa es como una novia, siempre se encuentra guapa. Me enamoré sin demora cuando empecé a visitarla.
Es que Tosa es Tosa.
Tosa, yo es el sitio que más me agrada así para pasar unos días de vacaciones. Es donde más a gusto me encuentro. Yo tan mal, ¿no? Pero
me encuentro tan muchos feliz. Años en Lloret de Mar cuando...
Lloret no me gusta. Ay, no, pero, no debo decir no, nada no, en contra no, de nada, ¿no? No. Pero...
No, es que yo he conocido, el Lloret de los años 60.
Eso es otra cosa.
Y esto ya...
Es que los alemanes vinieron...
y con familiares en Lloret. Es otra historia. Lo mío es otra historia.
Pero antes. Es que ahora la mejor de tal manera...
Ya, si eran 100.000, no, 100.000, no, menos, o 6.000 en invierno y 1.000.000 en verano de visitantes.
Imagínate.
O sea, que aquello de día y noche ahí todos... ¡buah!
Y esto de la ABBA ya sabéis por qué lo digo, ¿no? Porque lo pongo, lo de la ABBA. ABBA Gardner, la estatua de Pandora, la estatua de Pandora...
Está en el camino, sí.
El castillo.
Sí.
Yo cuando estoy paso yo unos días y eso, cada día voy a visitarla. Me doy una vuelta así, te cansa estar todos los días en la playa también, ¿no? Pues entonces me hace un paseo por allí hasta arriba, hasta el faro, y me paro un ratito allí. Pero mucha gente la desconoce y mira que se ve claramente que es ABBA Gardner. Y después que está allí la placa...
La escultura es de tamaño natural, o sea que era pequeñita.
Pues, sí.
Era pequeñita.
Medía 1,68 por ahí, me parece. 1,68.
Pues no era tan pequeña.
Y un poquito menos.
Espera. Sí, lo he leído
Bueno, la escultura es menos de 1,60 m, ¿eh?
Sí, porque yo mido 1,67 m y es un pelín más alta que yo. Puede ser, sí.
Sí,
puede ser.
Entonces me medí mal yo.
Ya lo comprobaré.
Vale.
Ya lo comprobaré.
Habaneras, tornatosa para comprobar la estatura de ABBA Gardner.
El Ron Cramat, bueno, oye.
Sembla que han passat una mica de primavera-estiu, ja, directament.
Es que hay que decirlo todo. A mí me encantaba ABBA Gardner.
Sí, bueno, no deien que era el animal más bello del mundo, ¿no?
Deien això d'ella.
Sí. Bueno, doncs jo continuaré amb una mica amb els poetes surrealistes, i si bé el primer poema que he llegit ja formava part d'un poemari on Paul Éluard havia abandonat el surrealisme estricte, ara llegiré un poema de Jacques Prévert, que és un poeta francès també com el primer i que també es va inscriure en aquest corrent i que és molt conegut a França per fer uns poemes molt senzills que inclús estudien així per nens i també perquè molts dels seus poemes després han estat musicats i cantats per grans intèrprets de música francesa. I dit tot això, llegiré un que bueno, potser sí que té alguna versió, però la desconec, i que es diu Canción para dos caracoles que van a un entierro.
Carai.
I comença així. Al entierro de una hoja seca se van dos caracoles, tienen la concha oscura, crespón llevan de moño bajo los arreboles. Se fueron sin premura una tarde de otoño. Cuando llegaron era, ay, ya la primavera. Todas las hojas secas habían resucitado y cada caracol se sintió muy frustrado. Mas aparece el sol. El sol que apenas nace les habla y así empieza. Sentaos aquí si os place un vaso de cerveza. Tomárselo en un tris, mas si lo preferís, tomad, quizá os aguarde el bus para París. Partirá por la tarde. Veréis a vuestro antojo la campiña feliz. Sin luto, así me alegro, lo digo sin sonrojo, porque el luto de negro pone el blanco del ojo y lo vuelve a uno feo. Esos cuantos de féretros, oírlos no deseo, por ser de triste género, revestid por favor de la vida el color. Luego animal y bestia, los árboles, las plantas, entonaron con brío, perdiendo la modestia, forzando las gargantas la canción del estío. Como el calor les arde, brinda todo el gentío. Es una linda tarde de estío. y los dos caracoles se van a casa en fila, se van sin desencanto, dichosos los alcoholes como bebieron tanto, vacilan un poquito desde el cielo infinito, la luna los vigila. I així et dono peu perquè parlis de la lluna.
Ah, sí, ho has fet molt bé, eh, sí, això.
Sí, sembla que m'hagi preparat el programa.
Tu encadenando.
Exacte, sí, ai, sí, ai, sí. Ai, jo com que estic així al mig, faig una mica...
Javier, perquè se...
No? Com Xavi, pum, pum, així
molt
passant.
Molt bé, doncs mira, ara jo començo amb aquesta que es titula Selene.
Veus?
Selene és la dama blanca, la brillant il·luminada. Quan l'amaguen els núvols, al cel li prenen la imatge. Els núvols negres i blaus pentinen la negra nit fosca i amaguen la vida clara de la dama il·luminada. Si de sobte s'aclareix el cel, de núvols i boirines, brolla el firmament l'estel, la blanca serena s'il·lumina. Banya amb la llum clara les nits fosques i el paisatge, fent recobrar la vida a la nit, una nit de blanca dama. I ara un de molt curtet, perquè és visto y no visto, quasi bé. Es diu Estels de colors. Almenys estem dintre...
El firmament, encara.
Casa del dimarts. Vola l'estel amb l'aire de la brisa, com si fos un núvol de colors que voleia la vida. Estel actiu, dibuixant de formes dinàmiques de colors, creats pel vent i els cordills de fantasia. Fent volar colors en la cua del pensament, fent jocs de colors penjats del cel, on admirem des de la terra la mostra de la creació, l'harmonia, els colors, els núvols i la pluja i el vent, com si fossin opulents bruixots de colors que voleien el vent.
Continua sent una reivindicació de la natura.
Això.
No hem perdut el fil.
I després, doncs, ara, bueno, ja continuarem, bueno, deixarem pas ara que...
Home, si em dones una pista, potser encara em quedo bé a l'últim i tot.
Ah, vinga, continua.
Ah, continuo jo?
Sí, sí, sí.
Ah, perfecte, llavors jo ja em lliuro de després, us ho feu vosaltres, a veure com encadeneu. Doncs jo faré un altre poema d'en Jacques Prévert, per acabar, que es diu El escolar perezoso, i que està recollit dins el seu poemari més famós, que es diu Parole. I comença així, dice no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que quiere, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan, le plantean todos los problemas. De pronto estallan carcajadas y borra todo, los números y las palabras, los datos y los nombres, las frases y las trampas. Y sin cuidarse de la furia del maestro, ni de los gritos de los niños prodigios, con tizas de todos los colores, sobre el pizarrón del infortunio, dibuja el rostro de la felicidad.
Està bé, mira, ben encadrat.
Oi, que sí.
Pues aquest conte és d'un elefant, es titula Renqui a l'elefant.
Bueno, hem anat de la part de... Ara anem als elefants.
Sí, ara canviem de...
També és en primavera, veu la lluna i tot això, o no?
No, és diferent, és diferent. Té una ensenyança, al final hi ha una ensenyança. Comença així. Ryoto, jove monjo budista, es lamenta de no poder fer que es calmi la seva ment, que no para de saltironar com un cabrit o com un elefant salvatge, diu el vell mestre Zen. Ryoto, veient una vivor sobtada en els ulls del seu mestre, endevina que li vol explicar una història i asseu als seus peus, a l'ombra del bananer. Renqui era un elefant salvatge que va ser capturat quan tenia 3 anys, comença la història al mestre. Tenia una pell gris clar, sense cap defecte, les defenses llargues i fines i punxegudes, unes orelles d'una forma triangular perfecta, un vell mascle, doncs que el seu amo, un venedor d'elefants ensinistrats, esperava vendre per un bon preu al senyor del reialme. Van lligar l'elefant, Renqui, a una estaca a l'extrem d'una corda molt resistent. El jove elefant comença a forcejar furiosament, tirant guitzes, trepitjant salvatjament al terra amb les seves gruixudes potes i bramant amb totes les seves forces. Però l'estaca estava ben clavada i la corda era gruixuda. Renqui no aconseguia desfer-se ni de l'una ni de l'altra. Llavors li agafà una ràbia desesperada i es posà a mossegar l'aire, aixecant la trompa i dirigint-se els brams cap al cel. Tants esforços i crits esgotaven. De sobte un matí, Renki es calmà, deixà d'estirar la corda, de maltractar el terra amb les quatre potes i de fer tremolar els voltants amb els seus crits. Llavors l'amo el deslligà i va poder anar d'un lloc a l'altre, portant un barril d'aigua, saludant tothom i servint la comunitat. Va ser feliç i lliure. La teva ment és com un elefant salvatge, digué el mestre Zen als seus deixebles. Té por, salta en totes direccions i crida als quatre vents. La teva atenció és la corda i l'objecte elegit per a la teva meditació, l'estaca clavada a terra. Calma la teva ment, domestica-la, domina-la i descobriràs el secret de la veritat, de la veritable llibertat. L'estaca, la respiració inspira, expira, sense canviar res de res. Tu és aquesta respiració que va i ve, que puja i baixa sense descans, sense parar, que va i ve. I la corda és, en aquest cas, l'atenció. T'observes sense impaciència, sense còlera, sense jutjar i segueixes amb una mirada interior, benèvola i neutra, aquesta respiració que va i ve. Si t'agafen ganes de moure't, de picar de peus o rugir de cridar com un elefant, contemples els teus pensaments, les emocions que et sotraguen i t'arrosseguen i ja no t'impliques, deixes venir, deixes anar i totes les còleres, totes les impaciències es dissipen com fum i tornes a contemplar la respiració que va i ve. És una explicació, no? És un mètode que té el mestre, no? Perquè es tranquil·litzi i per no tenir aquesta agressivitat i aquesta... No?
Sí, els tres contes d'avui, la veritat, han estat
molt macos, sí,
molt il·lustratius.
Sí,
a més de llegir-los i aprenem, eh?
Exacte, sí. A més ve de gust aquesta hora que t'expliquin així un conte.
Molt bé.
Bueno, pues ahora con los maestros se me ha venido un cista a la cabeza.
Ah, está bien.
Está Jaime...
ya ens estranyava que no hi hagués acudit avui.
Está Jaimito llorando en la escuela y le pregunta al profesor: Jaimito, ¿por qué llora? Dice: porque he perdido el compás y mi padre me va a dar una paliza. Dice: hombre, por eso te va a dar una paliza tu padre. Que sí, dice Jaimito, que sí, que mi hermana perdió la regla y mi padre la quería matar.
Madre mía.
Volve, bueno.
Ahora voy con Romeo, que te arrea.
Uy.
Volve.
Bueno.
A ver,
estaba esperando Julieta y en las manos tenía un bate, que su Romeo era un jeta y con mucha fuerza arrearle. Lo habían visto con otra paseando por la calle y como era muy celosa no quería compartir con nadie. Viendo que se tardaba comenzaba a impacientarse, de la rabia que le daba acabó por cabrearse. Asomada al balcón le dio una ráfaga de aire, la falda se le subió cuando pasaba el alcalde. Cuando viniera Romeo iba a ser muy poco amable, no se le hace ese feo a la hija de su madre. Le daré una paliza, o será mejor que lo mate, después le saco las tripas y las colgaré de un alambre. Romeo, espabila, que la cosa está que arde, como te coja la fierecilla no te salva ni tu padre. Cuando por fin llegó le decía muy galante: Julieta, siento tanto amor que el corazón me late. Ah, sí, te daré chocolate. Cuando los brazos alzó para darle con el bate, el hijo de los Montesco iba ya por Alicante. La hija de los Capuleto se quedó para vestir fraile, que su Romeo era un cerdo y no quiso perdonarle. Romeo veía un bastón y le temía como nadie. Nunca se le olvidó el susto de aquella tarde. Este Romeo y Julieta son muy poco convencionales. La pasión no se le encuentra ni mueren a los finales.
Esto es un sentido muy tuyo, ¿eh?
Este se nota todo que es mío, ¿no?
Sí. Yo volia continuar ara amb una compilació de tanques que són meves i estan en castellà i diuen així: marismas grises con viejos tamarindos y muchas flores, nostálgico ambiente con nieblas de recuerdos, árboles en flor, del jardín un remanso con baños de sol, donde beben amores los reflejos del cielo. El sol le baña, oh bello jardín japonés, ciruelos en flor, una paloma, unas palomas beben en la reguera del zen. I aquesta altra diu així: Edén y hadas, bello rincón florido, árboles verdes guardan el paraíso, vigilan su fantasía. I aquesta altra que diu: Bellos jardines primaverales, el sol los ilumina, mientras las cigarras conciertan su música. Bueno, en aquest cas no són primaverales, seria l'estiu. Bueno, un fallo tècnico. Y aquí está otro que dice: Se pueden contar en la oscura noche blancas estrellas con dos luceros verdes que brillan con luz propia. Y aquí está otro que dice: Paisaje virgen entre cielo y tierra, jardín del Edén, espacio infinito de creación divina. Y aquí está otro que dice: Sus ramas verdes guardan, oh fiel espesura, delicados pies de pinchos y zarzales que helechos saludan. I aquesta altra que diu així: En el paseo los visitantes aman el buen contraste y los árboles visten colores otoñales.
Ja ens hem anat fins a la tardor, eh, ara?
Ara ja, primavera, tardor, ara ja. Mientras pasean su armonía sienten, oh jardín bello, caen hojas doradas, los árboles se desvisten. Això ja és la tardor.
Tardor.
Bajo el puente, un jardín con reguera. Corren las aguas, saltan por la cascada 100 peces de colores. Això ja seria més...
Sí, ja hem tornat a reviure una mica.
Que sí?
Sí.
I finalment aquest diu: Surca el puerto, pequeño remolcador de grandes barcos. Las aguas sucias huelen a tráfico de buques. Este es contemporáneo. Molt bé.
Aquí un mestre té una dita al mestre. Sí, Zeni Kushu diu: Asseu-te en silenci, no facis res. Ve la primavera i l'herba brota tota sola. No tens que fer res.
Això és veritat, eh? Això sí que és...
Ens creiem que no, no? Ens creiem que no és veritat, però sí. És una gran veritat.
¿Tienes algunos pequeñitos? Si no, el tiempo no se apremia.
Bueno, pues digo algunos proverbios, sino que son cortitos.
Ah, bueno, los proverbios, sí. A ver si los adivinamos,
¿eh? No son adivinanzas, son proverbios.
Pero a lo mejor los conocemos, vaya.
Si no vives de alguna manera para los demás, tampoco vivirás para ti mismo. Hazte acompañar de hombres buenos y aprenderás en uno de ellos. Cerca del pescado podrido olerás mal. Cerca de una rosa el aroma será fragante.
Esto de si con hombres buenos aprenderás y de los malos también.
Cosas malas.
Pero también aprenderás.
O también aprenderás a no hacerlo. Así puedes también aprender a...
Venga, alguno más que me han gustado.
Sí, a més continuem així com molt didàctics, no?
Sí, sí.
Es difícil lo que uno sabe cómo hacer. Es fácil cuando uno sabe cómo hacerlo. El hierro bien trabajado se convierte en acero. Demasiados cocineros tropean el caldo.
Pues sí, de muchas manos, uno va con la sal por delante, el otro pues se le quema, bueno, etcétera, etcétera.
El pensamiento es la semilla de toda posible acción.
Filosófico este.
El hombre ingenioso es el más estúpido de todos los necios.
Aquest petit poema i acabem.
Vale.
En aquest paisatge de primavera no hi ha ni millor ni pitjor. Les branques de les flors broten naturalment, ni de llargues i de curtes.
Està bé. En tinc una petitona que es diu El gos. Aquest està dintre.
Pero ahora no tienes perro, dice, ¿no?
No, ahora ya no. Pobrecito, ya se tuvo que...
¿Qué murió, de viejo?
Era viejito.
Sí, 15 años.
Ya está bien, sí, es normalmente sí.
Es lo que vive,
es
sí.
Es lo normal, sí.
Eso deja un gran vacío, es un animal...
Sí, porque es que incluso a los objetos se le coge el cariño.
Sí, sí.
Una cosa que tiene vida, que tiene movimiento.
Una cosa que un perro tiene memoria, tiene sentimientos y reconoce, es agradecido. O sea,
y después lo, sí, sí. Y lo fiel que es al dueño.
El otro día encontré un vecino, me decía que está mejor ahora con su perro que con muchos amigos.
Pero viste ahí el otro día.
O sea que ya dejaba muy claro la situación de sus amigos.
Pero viste ahí el otro día cómo sale en Estados Unidos que va una señora con una cría pequeña de 4 añitos, así me parece que era. Y desde la otra acera sale un perro corriendo y se arrojó mordiendo a la niña. Ponía los pelos de punta que él. El otro día dije que en Japón era el primer país del mundo donde menos se hacía el amor. Pero es que ayer me enteré que era el país más ruidoso del mundo, el Japón.
¿Más ruidoso?
Sí, sí, más ruidoso. Y España el segundo. O sea que España no se queda atrás también.
Nosotros somos escandalosos.
Pero yo no me pensaba que Japón fuera el primer país del mundo en ruido. No me lo pensaba.
Bueno, yo tampoco. Bueno, no lo sabía, vaya. Llegiré un que es diu el gos. Diu: el gos camina, l'amo també. El gos ensuma tot el carrer, l'amo el segueix també. El gos atura, l'amo també. El gos ensuma un rajol mullat, però l'amo no ensuma res. El gos aixeca la cama, l'amo no. El gos excitat s'hi pixa i l'amo s'hi fixa. El gos segueix caminant, segueix ensumant, i l'amo també camina. El gos s'atura en un escocell d'un arbre plataner de ciutat. L'amo deixa anar corda i recull la tifa del caganer. El gos, després de la tifa, està content, salta i corre. L'amo està content després de recollir la tifa, perquè ja pot tornar a casa, i el gos també. Ja està.
Bueno, bueno, recull la tifa, eh? Això de recollir la tifa ja...
Eso es más dudoso ya.
Sí, sí, hay quien...
Eso es más dudoso, no? Que vulguis.
D'acord, doncs vinga, una endevina ja per acabar el programa, tot i que em sembla que hem dit ja com 3 cops que seria per acabar el programa. A veure, soc emblema de senyor, d'Amèrica soc enviat, i en aquí, en lloc d'agrair-m'ho, fins em fan morir cremat.
Esto me
huele. Sí que ho sé. Lo huele.
Me huele a humo esto. Sí.
A veure, Sebastián.
No me huele ni a humo.
Ni a humo.
No huele. Sí.
La pipa.
El tabaco.
El puro.
Acara.
Ja te'l sabia d'aquest, eh? Va, fes un altre, vinga.
Vinga, a veure. Farem un altre. Encara que... És que això ja no sé si us ho sabeu, si no us ho sabeu.
Però la Susana se'l sap tot de memòria.
A veure, un de molt curtet, una de molt curteta. Aquell qui plora per mi és el que m'ha fet a trossos.
Ai, molt fàcil. Bueno,
sí. Va, Sebastián.
Vale, va per ti,
eh? Ja està. Només va, això. Fàcil. Aquell qui plora per mi és el que m'ha fet a trossos.
La seva.
No, no. Molt bé. Ells juguen amb avantatge, eh? Perquè...
És que l'he llegit moltes vegades i podem de canviar.
Què és? Què és?
La cebolla.
Ah, va, bé.
Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres tot i desitjant haver compartit amb vosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors Susana Domènech, Sílvia Castro, Sebastián Ruiz i també a Jordi Domènech, que va possible aquest programa. I us esperem el proper dijous, que sigui possible, a les 6 de la tarda, i no deixeu de seguir-nos a 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Us parla Salvador Barrau.